Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 13 de gener de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola, hola, bon, bon any.
Jo vos guard. Salve. Bon giorno.
Salutacions a aquest corresponsal nostre avui des del Vaticà. Després parlarem per què hi ets, a Roma. Però abans saludem també el nostre convidat especial d'avui. Tenim amb nosaltres l'Eloi Aran. L'Eloi és cap de l'àrea pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Eloi, com estàs?
Molt bé, merci.
Ho he dit bé, això?
Sí, sí, sí.
T'hem portat aquí a la rebotiga perquè ens expliquis on som amb el tema de la classe de religió, perquè ara fa unes setmanes vas participar en una trobada inèdita en la que hi havia diferents agents. Ara parlarem de qui va participar d'aquesta trobada, una mica per comentar cap on anava, com afectava el currículum, tots els canvis que hi ha hagut, no?
Bueno, el canvi més important que hi ha és el tema aquest de les competències. Això pels docents d'allà fa uns anys no és cap novetat, perquè ja les competències se'n sent a parlar i es van aplicant des del 2006. Però les primeres competències eren molt, molt yanquis, per dir-ho així, molt neoliberals. No? Ser competente en és que tu saps apretar aquest botó i passa aquesta altra cosa i tal i qual. No? O sigui, era una competència molt enfocada a instrumental. No? O sigui, En canvi, el 2018 van sortir unes noves competències en el marc europeu que tenen un caràcter més humanista, i van més al fons de les coses. Per exemple, quan parlen de les TIC, no? De tecnologia de la informació i de més, ja no es tracta tant de saber utilitzar i saber quin botó has de pitjar, sinó de l'ús responsable de les TIC, no? O sigui, que es van obrint coses, no? O quan es parla d'emprenedoria, ja no és fer alumne un empresari, sinó emprenedoria de la pròpia vida, és a dir, sentit de la vida pròpia de l'alumne, no? O sigui, que, o, diguem que som. I la classe de religió havia estat aliena a tot això. O sigui, mai havia tingut competències. La classe de religió se seguia proposant en plan tema 1, no? Aquest any toca això i tal trimestre s'ha de parlar d'aquest tema, no? I d'aquesta manera. En canvi, les competències obren molt més la porta a que es puguin tunejar, que es puguin ajustar segons el professor i segons el mateix claustre del centre educatiu. Bàsicament, aquest és el tema.
Dius tunejar, vols dir que hi ha un cert marge de maniobra? Una de les coses que explicaves en l'article que vas publicar, que es titulava La classe de religió ja parla en llenguatge competencial, per seguit de coses que ara anunciaves, en aquella trobada que es va celebrar al Seminari de Barcelona, i participaven diferents agents, dèiem. Un era el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió, el CIERC, l'Escola Cristiana, l'ISCREP, i també els delegats d'ensenyament de la Tarraconense. No sé si mai s'havia produït una trobada d'aquestes característiques.
Bueno, quan hem tardat a dir la paraula sinodalitat en aquesta sessió, però diguem, va en aquesta línia.
O sigui,
el que ens trobàvem és, escolta, no pot ser que mai a Catalunya s'hagi fet una trobada dels professors de didàctica de la religió dels diferents instituts de ciències religioses, de les universitats, aquí hi ha des de l'ISCREP, el Sant Fructuós, tots, i també pues, des de l'Abat Oliva, Blanquerna, Universitat de Barcelona, no? O sigui, no s'havia fet mai. I aquest ha estat el currículum, aquest nou currículum ha estat l'excusa per poder muntar un seminari on poder-nos trobar tots els que estem implicats en aquest tema. Això només per això ja val la pena.
I a banda d'això de poder adaptar o gràcies a les competències que hi hagi un cert marge de maniobra, a nivell de Catalunya com afecta? Perquè estem parlant d'un currículum que aprova la Conferència Episcopal Espanyola i cau aquí. I això com s'ha rebut? Què és el que estàs fent?
Com sempre, el currículum de religió sempre l'aprova la Conferència Episcopal Espanyola, però la gràcia és que ara, per exemple, Jo què sé, ara m'he preparat aquí del currículum de batxillerat, no? Competència específica 4. Us ho llegiré, és una mica heavy, però us ho llegeixo. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, etc., etc., etc. No segueixo perquè, si no, potser algú s'avorriria. Però la gràcia d'això és que és una competència que et dona via lliure. És a dir, no et diu tema 4 el gòtico. Tu el que has de fer és que l'alumne sigui competent en comprendre i admirar el patrimoni cultural, interpretant, bla, 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 i després hi ha un para, para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística y la construcción social del pensamiento. Toma allà, no? Vull dir, això està molt bé, mola molt, però al mateix temps és un maldit a la gràcia, perquè, clar, el professor que estava acostumat a agafar el llibre i venga, va, hoy toca hablar del gótico i anem llegint, clar, implica que és el professor, el docent de religió, el qui sí, té la porta oberta a dir si vol tractar això parlant del gòtic o parlant del barroc o parlant de teatre o parlant del que sigui. Però, clar, això implica una remodelació i un posar-se al dia per part del professorat de religió que, clar, no tothom hi està preparat.
Uh-huh. Glòria.
Mira, Eloi, a mi em sorgia una pregunta. Bueno, és quasi un clàssic, i malauradament jo crec que és un tòpic, però m'hauràs de dir tu si continues sent un tòpic el tema de la classe de religió. Allò típic que sempre s'ha qualificat, malauradament, com una assignatura d'aquestes Maria, no?, de que no serveixen per res. No sé si hi ha encara avui desconeixement del que és la classe de religió. Ara esmentaves una competència, penso jo, com molt, molt completa, com pot ser això, el fet religiós a través del patrimoni o l'experiència cultural que et pot obrir el sentit de la vida, etcètera, etcètera. Però, clar, sempre que surt parlant en els mitjans de la classe de religió és per dir que és que la classe de religió es resa. Simplement no es fa el que s'anomena catequesi. No sé si aquest judici contrari doncs, es continua mantenint i si els professors de religió tenen aquest sentiment socialment que estan una mica denostats.
Els professors de religió són uns herois i caldria fer-los un monument a tots els centres, de veritat. I sí, hi ha molt prejudici, com sempre hi ha molt prejudici amb tot el que té a veure amb religiós i demés, però clar, si tu una persona que et diu això, dius, vine, que et poso una cançó de Rosalia, i li poso una cançó de Rosalia que resulta que és un poema de Sant Joan de la Creu, no? I jo, per no dir una altra paraula, vull dir, això canvia el panorama. Estem parlant estaríem tractant aquesta competència que us he dit d'admirar el patrimoni cultural i de més, estem parlant de la Rosalia, que és l'último grito, i estem parlant de literatura espanyola, i clar, llavors aquí s'obren també uns ponts de diàleg amb les altres matèries que és molt interessant, no? I que ara tenim la possibilitat de poder fer aquest diàleg, perquè és que si no l'assignatura de religió queda al marge, o sigui... Mm-hmm. Realment quedaria, si no es treballa així d'aquesta manera competencialment, l'assignatura de religió realment és una cosa residual. Per tant, ens ha anat molt bé aquesta oportunitat de treballar competencialment.
Si ho vius ben bé com un moment d'eclusió, de poder, d'oportunitat, perquè hi hagi una revisió, reformació, no? Una tornada a posar en marxa també el dels equips i de les persones que estan al capdavant d'aquestes aules.
Sí. Sí, sí, i el que et dic això de l'adaptació, doncs, escolta, si tu aquest... jo t'he parlat de la Rosalia, doncs, Sant Joan de la Creu, doncs, evidentment és un tema molt interessant, però també ho podries tractar a partir d'un tema més propi del territori, no? O sigui, si l'admirar el patrimoni cultural i tal, jo que sé, penso un jesuïta, no? Per dir, una congregació, dius, ostres, doncs mira, aquesta competència m'agafo al Marco Rubnik de Manresa, i tirar milles. Vull dir que tinc possibilitats d'adaptar aquest currículum sense trair-lo, o sigui, sent fidel al currículum, això que sona tan malament, no? El currículum de la Conferència Episcopal Espanyola, com una cosa imposada i tal. Escolta, aquest currículum diu, escolta, si tu vols treballar això a través del fundador de la congregació religiosa de la teva escola i resulta que tens un patrimoni interessant i de més, estàs complint. O sigui, hi ha una nova possibilitat aquí.
A veure, hi ha moltes preguntes per aquí. Primer fem Roger, després dono la paraula que entra també en Jordi.
Sí, jo amb això que comentaves ara, Eloi, de també com la importància dels professors, no? Que aquesta autonomia pedagògica o que aquest fet de poder tunejar l'assignatura, al final també recau molt en els professors, no? Com en la importància de com ells doncs, gestionen l'assignatura i volia preguntar si això com es concreta el fet o com es pot treballar, no? Perquè, o si s'ha parlat una mica de com fer perquè doncs, el professorat pugui treballar l'assignatura de religió d'una manera diferent a la que ara comentava, per exemple, doncs, també la Glòria. Si això hi ha algun tipus de formació o si es preveu fer com aquest treball.
M'agrada molt aquesta pregunta, Roger. Perquè realment... No, el que estem fent és, o sigui, del que parlàvem, d'aquesta trobada que hem dit i tal, que es tracta precisament d'això. O sigui, és una formació en tres fases. Primer, formar els formadors de l'assignatura de religió, és a dir, que s'enterin de què va la pel·lícula, no? i que ens enterem tots, perquè aquí tots hem d'anar fent camí. Després hi ha una segona fase que ja recau directament en la jornada de mestres i professors de religió, que es vendrà a final de curs, i aquesta trobada està específicament tota dedicada al nou currículum de religió, i les hores d'aquesta jornada es complementen dins d'una formació de 30 hores que oferirà cada institut superior de ciències religioses. És a dir, per exemple, la Fundació Escola Cristiana té un conveni amb l'ISCREP, per tant, tot el que és formació de professors de religió de l'Escola Cristiana es fa conjuntament amb l'ISCREP, tot i que està obert a tothom, eh? I el que amb la Núria Caum, pues, de l'ISCREP, ja estem definint pues, com ha de ser aquesta formació pels professors de religió. Però, clar, ha d'haver-hi aquest previ abans. Eh? O sigui, abans ens hem d'ensegonar tots del que és aquest nou currículum.
Mm-hmm. Jordi?
Sí, un comentari, una pregunta més concreta. A veure, el comentari és que, sense cap mena de coneixement pedagògic, pel que estàs explicant avui, potser a mi el que em dona la impressió és que al final aquest currículum posa més blanc sobre negre el que ja fan els professors de religió habitualment a l'aula, és a dir, adaptar-se al que tenen davant i que al final tenen un seguit d'alumnes on el paper pot dir moltes coses, però que la diversitat que tenen avui, per exemple, els instituts, doncs fa que hagin de plantejar les coses d'una determinada manera, on si la classe de religió mai ha hagut de ser classe de catequesi, que són dues coses diferents, no s'avalua la confessionalitat, sinó que s'avaluen els coneixements, doncs això amb l'alumnat que hi ha ara encara és més evident. I també en aquesta línia, la pregunta més concreta és també un dels temes que sempre està present a l'assignatura de religió, que és les altres confessions, les confessions no catòliques, que pel que sé, alguns professors, precisament per la realitat de diversitat dels centres, doncs potser hi posaven més accent o abstenien més el tema del que potser preveia el currículum de religió catòlica, i no sé si en el nou currículum aquest tema com es contempla i si també agafa més pes.
Sí, o sigui, és veritat que, en certa manera, ajuda a aquesta... Ja hi havia adaptació de currículum, eh? Vull dir que realment hi ha molta oferta en això. O sigui, tot el que és, fins i tot, propostes de diverses editorials que venen producte de cultura religiosa, no de religió catòlica, sinó de cultura religiosa, té el vistiplau de la Conferència Episcopal Espanyola. Per tant, clar, aquí entrem ja en un tema que realment ja es donava, això. Eh? Ja hi havia aquesta realitat. I el ser aquestes competències, el tenir aquest caràcter així humanista, doncs és molt més fàcil poder encabir-hi també, per exemple, el tema de la diversitat de creences dintre l'aula, sense renunciar, sense deixar de ser la religió catòlica. Eh? O sigui, per exemple, en la competència específica aquesta 4 que us estic llegint de batxillerat, diu para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural. No? Dius, ostres, pues, clar, això ja t'obre les portes a donar un segell de vistiplau al que potser ja estaves fent i si no, doncs t'interroga si no ho estàs fent, què fas? No sé si m'ha explicat massa.
Jordi, no sé. Deixo...
No, sí, perfectament. És exactament això el que et plantejaves.
Sí que aquests dies va tenir força ressò l'entrevista que recollíem a la secretària general d'Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, que li va fer des del Departament de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. De les moltes coses que se li preguntava, era una, la qüestió del fet religiós a l'escola. I ha donat molts tuits i hi ha hagut una certa, això no, dèiem, interacció, perquè sembla mentida, però aquestes alçades encara sempre és l'assignatura qüestionada, no? També, i quina presència ha de tenir, i hi ha com molts tòpics al voltant d'això. Un, precisament, aquest del tancament de pensament, no? Que implica que hi hagi un ensenyament de la religió o de les religions, quan, en canvi, hi ha una voluntat de treballar la qüestió de la diversitat de forma específica, i també penso que si alguna cosa porten les religions és el treball del diàleg i de comprensió del món. Una mica, bueno, comentar, no? o apuntar, per què creieu que segueixen havent-hi tantes reticències a associar el fet religiós com un fet cultural de primer nivell, no?
A mi em fa gràcia que el tema de la immersió lingüística tothom hi està d'acord i hem de defensar la immersió lingüística i la nostra cultura, etcètera, etcètera, no? Però, clar, després tu dius, bueno, immersió lingüística va lligada amb una immersió cultural que s'entén, que si hi ha una immersió dins la cultura pròpia del país, doncs això facilita la convivència, la integració, etcètera, etcètera. Molt bé. Però la cultura aquesta... D'aquesta immersió cultural lingüística que estem parlant, jolín, si resulta que els primers escrits en català són religiosos, no? I després el 70% del patrimoni cultural de casa nostra és religiós. Per tant, com vols defensar la immersió lingüística, la immersió cultural, si no tens en compte aquest factor, no? O sigui, jo crec que és bastant capdalt, no? Bueno.
Glòria.
No, jo també el que veig... Perdó. És que com que avui no ens veiem, perquè tinc una connexió molt dolenta, no sé si...
No, Jordi, endavant.
Laura? Val. No, que jo el que sí que veig és que, en la línia del que deies tu ara, Eloi, que també és molt difícil parlar fer una assignatura de revisió sense una experiència pròpia sobre aquest tema. És a dir, que evidentment no has... No vol dir que l'assignatura sigui per convèncer ningú, i més quan és un tema doncs, que l'alumne s'hi apunta lliurement, però clar, és com si el professor d'història de l'art, doncs la pintura no ho interessés. Evidentment es pot explicar tècnicament tota la història de l'art de dalt a baix sense cap mena d'emoció davant del fet artístic. Però, òbviament, el professor d'història de l'art, una de les coses de les primeres que esperes és que tingui una, diguem, vocació, admiració i sensibilitat artística que potser el de matemàtiques no té. I el de matemàtiques potser disfruta amb unes altres coses que no és el mateix que el professor de gimnàs. Doncs jo entenc que amb el de religió una, diguem, exposició escèptica, neutra i purament acadèmica tampoc té gaire sentit, si no hi ha com a mínim un fet vivencial a darrere que saps de què estàs parlant.
Ara, no hi ha educació neutra, o sigui, això no és que l'educació és... Pensament crític vol dir que l'educació ha de ser neutra. Això és mentida, o sigui, tota educació està testimoniada, o sigui, en el fons tu t'expliques en allò que expliques, no? O sigui, tu estàs en allò que estàs explicant, i això és impossible que no estiguis. Bueno, fins i tot un de les crítiques als de matemàtiques, no? Dius, bueno, això podria ser una cosa objectiva, matemàtiques, o sigui, 2 són 4 i tal i qual, però moltes de les coses que es critiquen, per exemple, assignatures més així, més pures com matemàtiques i de més, és que no s'entenen perquè no hi ha una transmissió vivencial al darrere. O sigui, el fet de poder entendre les matemàtiques implica que la persona que les està explicant sap explicar-les i sap posar-hi aquest factor testimonial, eh? Bueno, doncs amb la religió el mateix.
Aclarit, Glòria.
Jo volia fer un apunt que anava en la línia del que ha esmentat el Jordi, perquè molts cops, bueno, és molt fàcil, no?, opinar sobre la classe de religió. Això és com un tema que tots hi ens apuntem. Parlo, evidentment, políticament i en certes entitats que doncs, tenen un tarannà molt, molt marcat, Però molt sovint oblidem bueno, aquell alumne, no?, que ha passat per la classe de religió, perquè ens consta, perquè nosaltres sí que hem anat fent seguiment, que els mateixos professors fan l'avaluació, perquè és part intrínseca d'aquesta tasca pedagògica que han de fer a l'escola. I també qui més qui menys ha tingut al seu voltant, en la seva família, doncs, alumnes de diferents generacions que han passat per classes de religions diverses, escola pública, escola concertada, i te n'adones que quan preguntes, però a tu t'agrada la classe de religió, la classe de valors, la classe del que sigui, la tutoria, te n'adones de si és real i si la vivència ha arribat. I poques vegades m'he trobat cap alumne, també és cert que la meva mostra sociològica doncs, és molt petita, però jo no m'he trobat cap alumne ni cap professor que digui als meus alumnes no els hi agrada el que jo explico. I això quedaria molt reflectit, no? I penso que qualsevol polític d'aquests aferrissats que fan crítiques fàcils a Twitter i li segueix la seva claca, no?, parlant d'això, és pur desconeixement. Perquè si entressin a una aula, potser fessin una assignatura com religió, 2-3 sessions i li parlessin de la proporció àurea matemàtiques a través de Leonardo da Vinci o del Código da Vinci per parlar del fet religiós, diferent manera de literatura, etc., ningú podria dir que això és avorrit o si tens més carisma o menys, però que la religió és imprescindible, jo crec que ha quedat demostrat. I l'entrevista amb la Meritxell Ruiz doncs dona aquestes píndoles, no?, que ara esmentava l'Eloi, que són clares.
Jo crec que potser una de les coses que es diu, disculpeu, és que no és tant que sigui la classe de religió avorrida, no? Potser la crítica que es fa és que hi ha una càrrega ideològica quan es proposa la classe de religió, no? I
això de la religió casa,
amb el que deia l'Eloi, prescindir de la religió també és una té una càrrega ideològica no gens menys preable, no?
Evident, sí.
Eloi.
Ah, sí, sí, volia dir una cosa, sí. Hi ha un llibre que es diu Los desheredados,
sí,
que m'ha arribat per Reis, per tant encara l'he de llegir. Però tothom en parla i em va costar trobar-lo a Barcelona. Em vaig estar patejant no sé quantes llibreries i no els ni quedaven ja, Los desheredados. I fa una crítica de dir, escolta, els alumnes que estem creant no són desheredats culturals, és a dir, no tenen motxilla cultural, o sigui, estan destradicionalitzats. Vull dir que, llavors, per il·lustrar-ho, jo no sé, jo ja tinc una edat, llavors jo veia la sèrie aquella de Plats Bruts i tal, i hi ha un capítol que apareix...
Té 20 anys, aquesta sèrie.
Sí, bueno...
Però es pot tornar a veure a plataforma.
Sí, 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 sí,
però
a plataforma...
Els joves encara la miren, eh?
Sí, sí, sí.
Les poques coses que entren a casa de fa 20 anys.
Pues dintre de tot...
No sé si és el jove de la colla... No sé si ho pots confirmar, però crec que és així.
Sí, sí, és així totalment.
Hi ha un capítol que ve l'àvia del Joel Joan i apareix per allà i no saben com relacionar-se, no? Perquè ella li porta aigua de Lourdes i no sé què, i l'altra no sap. No, total. I al final, la manera de comunicar-se, del lloc en comú que trenen, al final és una escena, no?, que... miren no sé quin partit de quin esport dels Estats Units i canten l'himne americà, no? O sigui, al final, si tu no tens la teva... O sigui, si hi ha aquest decalaix, aquesta cosa desheredada, al final el que faràs és comprar la cultura de l'altre. Llavors, el que faràs amb la teva àvia, doncs parlaràs de la Super Bowl dels Estats Units i l'NBA, m'explico? O sigui que aquí ens hi juguem molt, com a país, com a permanència... Per tant, totes aquestes polítiques d'immersió lingüística i de conèixer la cultura i tal i qual, si no van de bracet amb la religió, pues, jo ho sé, ja sé que seria molt heavy dir que d'haver-hi una immersió religiosa. O sigui, aquí, bueno, ens saltaria tothom a la llogular. Però què vols que et digui? O sigui, una mica és veritat, també. Si no vols comprar una cultura aliena, la que tens és aquesta i ve d'aquí, saps? Bueno...
Roger.
No, jo només, o sigui, tornant una mica enrere amb el que deia la Glòria, no? Pensava que, o sigui, amb el tema aquest de la classe de religió i de les crítiques que es fan i doncs, els tòpics que dèiem ara, no? Moltes vegades em dóna la sensació que potser estic equivocat, però em dóna la sensació que moltes vegades aquestes crítiques doncs, les fa gent que potser va viure la classe de religió fa molts anys i que la va viure d'una altra manera. I llavors... També em venia al cap un article que recordo de Catalunya Religió, que no sé exactament quin, però que, o sigui, no em feu dir quin article, però que era sobre un baròmetre de religiositat que deia que sortien unes dades, no?, i que la majoria de joves estaven d'acord en fer classe de religió. Llavors, sempre que veig com aquestes crítiques o llegeixo aquests articles, no, doncs penso això, no, que, ostres, que estaria bé demanar l'opinió als joves o a la gent que ha fet la classe de religió ara i no escolta tant, doncs potser la gent que va fer la classe de religió fa no sé quants anys, que també està bé saber la seva opinió, no? Però, bueno, això, simplement... Això.
Mira, podríem estirar el fil d'aquí i apuntem un possible reportatge, article en aquesta línia. Em sembla una bona idea. Escolteu, potser hem de deixar-ho aquí, que tenim molts altres temes sobre la taula. Agrair la presència avui de l'Eloi Aran en el podcast de La Rebotiga.
El primer de l'any, Eloi, no et queixaràs,
Merci, merci.
I quan vulguis, això és que et pots tornar a explicar les teves coses. Que són de tots, que són transversals i de tots.
Exacte.
Molt bé, les teves coses.
Apa,
vinga.
La resta no marxeu, continuem la rebotiga i ho fem de forma deslocalitzada perquè, com dèiem, tenim en Jordi de corresponsal a Roma i té una pila de coses per explicar-nos. Què hi fas a Roma?
Visita el Limina Apostolorum, el llindar dels apòstols.
A mi m'agrada més allò de la ITB dels bisbes.
Sí, això ha tingut
molt aquest concepte.
Un cert èxit, però he de dir que no és de collita pròpia, eh? Això ho havia sentit d'algun altre gent, era clàssic, de dir, no, això és com passes la ITV del cotxe, no? Fem una revisió periòdica que tal.
Estem parlant d'una visita que fan els bisbes cada 4 anys? Cada 5 anys?
Bueno, Codi de Dret Canònic diu 5. Normalment això no es compleix, bàsicament perquè, com comentàvem l'article d'així de més explicació de tot el que és, com que al món hi ha 5.000 bisbes, si comences a dividir per dies que té l'any i per número de bisbes, doncs hi veus que cada 5 anys no quadra. Això és una cosa més històrica. Però si no són 5, són 6, 7, en aquest cas ens anem a 8, perquè la darrera visita dels bisbes catalans va ser el 2014. I ara més, pràcticament ha estat un any aturat tot això pel tema de la pandèmia, o sigui que ja el retard habitual que s'anava a 6 o 7 anys, doncs ara aquesta vegada ens n'hem anat a 8. Però en aquest cas és la segona que fan ja amb el papa francès, perquè la 14 ja era just quan a l'inici del pontificat, i per tant ara és la segona visita que tenen.
En aquest cas estem parlant d'una visita que fan conjuntament els bisbes de la Tarraconense amb els bisbes valencians, sí, que també estan agrupats amb els de les Balears. M'equivoco?
És així. Aquí s'ha notat un canvi perquè en principi com que van per grups de 15 a 20 bisbes habitualment, quan són conferències episcopals d'estats doncs, que ja tenen un cert volum, potser Espanya o França o un país així més o menys gran, doncs llavors van dividits per grups per no anar a 60 o 70 o 80 bisbes de cop allà en tota la reunió. No? Llavors aquesta divisió no està escrita enlloc i cada vegada que s'ha fet de manera diferent. I fa 8 anys van coincidir amb bisbes uns aviat parlo de memòria, em puc equivocar, de bisbes gallecs i d'Astúries i no sé si d'alguna província més al nord d'Espanya. I aquesta vegada, en canvi, s'han agrupat per allò que en diem els països catalans, que no sabem si existeixen, però és cert que doncs, el territori doncs, que ha coincidit és aquest, perquè les tres províncies eclesiàstiques que s'han ajuntat marquen aquest territori. Però, en canvi, l'altra vegada, que estàvem com en territoris més llunyans, doncs això va fer que algunes de les visites en algun dels dicasteris fossin per un cantó la resta de bisbes espanyols i per l'altre cantó només els bisbes catalans, o el mateix papa, quan va rebre els bisbes, va rebre els bisbes que hi havia aquella setmana per aquí, doncs va rebre un grup de la resta de províncies i un grup només dels bisbes catalans. També estàvem el 2014, les portes de tot el que és el procés i tot això, suposo que això també va marcar. Però en aquell moment va quedar, diguem, més clara la visita com a visita de la Tarraconense, per tant, dels bisbes catalans, i en aquest moment s'està fent tot conjuntament, perquè tampoc té gaire sentit d'enviar els catalans per un cantó i els valencians per un altre. Per tant, s'ha fet així. I això també ha fet, per exemple, una cosa que també té gràcia quan hi ha les visites al Límina, que els bisbes, doncs, hi ha la part més visible i més pública, que és quan van a celebrar les basíliques majors de Roma, les basíliques principals, doncs era un moment on també, doncs, es parlava català en aquestes basíliques, no? Doncs aquesta vegada s'està fent tot en castellà. No sé justament què coincideix, perquè precisament els bisbes que ara hi ha aquí a Catalunya, tenim molts bisbes valencians que, òbviament, parlen català, però, en canvi, els bisbes que hi ha a València no són valencians, i l'únic que hi ha valencià, que és el cardenal Cañizares, ell prové d'una zona del País Valencià de les que no es parla del valencià. Per tant, tot plegat fa que tot sigui en castellà. Una cosa una mica curiosa que ara està passant, però vaja, són detalls més anecdòtics de la visita. Però són els visibles, perquè al final del que es diu en les reunions o del que es parla, no? Si algun dicasteri es bronquen els bisbes o es barallen entre ells o es posen tots d'acord amb el que diuen, doncs això ho depèn. Són reunions privades que no transcendeix.
Això no t'has tu no estàs a les cadires. Jo m'imaginava allà, vaja.
No, i de fet, habitualment, els bisbes viatgen acompanyats d'algun dels càrrecs o de les responsables diocesans més rellevants, i, excepte en algun cas molt determinat, en aquestes reunions també hi entren, doncs hi va un vicari general, un secretari canceller, un vicari episcopal, doncs normalment no hi ha problema perquè també estiguin en aquestes reunions. I en canvi aquesta vegada, primer, en el cas de Catalunya n'hi han anat molt pocs, dels 10 bisbats catalans només hi ha 4 que hagin vingut, un vicari general, un secretari canceller, i els altres 10 bisbats pràcticament sol. I a part pel tema també Covid, doncs va haver i sovint són menys persones. Per tant, això també ha fet que les reunions siguin restringides. De fet, hi ha una altra cosa que, no, a les fotos de fa 8 anys veies allà una sala tota pinyada de gent, de bisbes i secretaris i capellans, i ara estan més aviat amb sales grans, tot més separadets i tot això. La situació que també ha portat i que també, això és molt col·lateral, però també et trobes en una ciutat i en una Roma pràcticament buida. El gener tampoc és un mes de molt bullici turístic, però de gent aquí sempre n'hi ha, i amunt i avall, o el mateix dimecres que vaig poder aprofitar per l'ànsia de pública del Papa, doncs a la Pau VI eren 4 i al cabo. I normalment, fins i tot al gener, doncs la sala està plena. I no passava, no hi havia els grans grups. Sempre hi ha grups escolars o grups de peregrins o tot això, que només amb un grup ja t'omplen mitja aula, i aquí no hi érem. Estem una mica sols aquí.
Tot això pel que fa al format, que té el seu punt d'interès, a mi em picava la curiositat de preguntar-te també... Clar, deies a porta tancada i, per tant, les converses no sabem quines són, no? Però si haguéssim de formular quins són els temes dels que parlaran sí o sí en aquestes reunions, per exemple, una de les visites obligades i que té interès és amb la Congregació per la Doctrina de la Fe, o aquí hi ha, no, temes de fons pendents que han de sortir, no? Potser també parlar-ne una mica.
Clar. Que, a veure, per exemple, amb Doctrina de la Fe, doncs és evident, i ho han dit públicament, no és cap secret, doncs que un dels temes que s'ha tractat és la qüestió dels abusos. Ara, com s'ha tractat, què s'ha dit i què no, doncs això queda amb la reserva. A veure, aquestes visites, al final, són una mica anar i venir. És a dir, d'una banda, que tots els bisbes del món vagin passant pels dicasteris vaticans és una oportunitat per aquestes oficines de la Santa Seu per catequitzar-los una mica, no, en el bon sentit de la paraula, és a dir, escolteu, des de la Santa Seu ens preocupa això, ens preocupa l'altre, vigileu això, per exemple, una cosa que hem dit, doncs a la Congregació pel clergat, o els han insistit en totes les qüestions, doncs, de l'acompanyament sacerdotal, de com es tracta els capellans, de com es formen, etc. Bueno, això és una cosa que serveix ara, serveix a l'anterior visita a l'Urimina i probablement serveix a la de fa 20 anys i d'aquí 20 anys. Però hi ha aquesta part de donar un missatge que al final segurament és el mateix que ja se saben, clar, cada setmana deuen rebre una o dues les visites d'aquestes. Doncs, bueno, doncs cada dicasteri ja té el discurset fet. I d'altra banda hi ha el que els bisbes que van doncs puguin transmetre en aquests dicasteris doncs quina és la preocupació de les esglésies locals, de cada bisbat o de cada territori, sobre els temes que més els afecten. Això es produeix molt en funció del tarannà, del perfil i de les ganes dels que reben en el dicasteri. O sigui, això sí que ho han comentat, és a dir, a llocs on més van més a escoltar el que els diuen i a llocs on el prefecte fa potser una introducció més general o es nota si s'estudien més o menys els dossiers que l'havien presentat prèviament i el que es fa és un espai més de diàleg i de conversa d'una manera molt informal. Això depèn molt del tarannà de cadascú, no tant de la temàtica. També suposo que es nota molt el perfecte que acaba d'arribar, el que ja sap que jugui la setmana que ve, el que, doncs, això també deu afectar aquest tipus de reunions. Ara, el que sí que és veritat és que és una marató de reunions. O sigui, cada dia tres o quatre reunions sobre temàtiques diferents, més aquesta vegada per temes aquests que he comentat d'espai, normalment no van d'un lloc a l'altre, sinó que estaran en buscat espais grans a la zona del Vaticà i llavors el que fan és anar allà als diversos dicasteris, doncs també fa que tot plegat sigui una mica també d'una certa saturació.
Fa xuc, no?
En aquestes visites.
Mm-hmm. Més preguntes? Tenim alguna?
Bueno, jo crec que, bueno, no sé si diria el punt àlgid, però dic, home, suposo que la reunió amb el papa que tindran divendres, no sé si tu notes que s'espera o és més la expectació des de fora que tenim o ell ja és un pur tràmit, Jordi.
No, home, una reunió amb el papa, evidentment, mai és un tràmit. A veure, aquí hi ha una part, sobretot dels bisbes, que habitualment no poden tenir el contacte amb el papa, insisteixo, és que de vegades ningú recorda que hi ha 5.000 bisbes al món. I clar, tots els han nomenat el papa, però és que és impossible que, òbviament, no sàpiguen ni els noms. Ja, perdó, ara faig un parèntesi, però és que no m'ho puc estalviar. Hi ha l'anècdota del bisbe d'un bisbe que estava... Potser dic malament els noms, però l'anècdota és així, que estava, si no recordo malament, a Ávila, i Joan Pol II el va conèixer quan va anar a Ávila pel centenari de Santa Teresa, una trobada sobre Santa Teresa, i Joan Pol II el va recordar perquè era un bisbe que del tema Santa Teresa, òbviament, doncs, en sabia, i Joan Pol II el va, doncs, assimilar, pues, este bisbe és el de Santa Teresa i és el de Ávila. I al cap d'uns anys, en un altre acte que coincideixen, li diu, bueno, soy tal, el bisbe de Canàries. Diu, i el papa li diu, vostè no era el bisbe d'Ávila? Diu, no, diu, estic a Canàries. Diu, i qui l'ha enviat allà? Diu, em va enviar vostè. Perquè, clar, al final, qui va firmar el nomenament va ser Joan Pau II.
Qui l'ha enviat?
Per algunes papes, jo entenc que els hi passa això. Els hi ve un senyor allà i diu, sí, el bispo de tal. Jo no sap ni on està aquell bispo. Bueno, és una situació que, pobre papa, es deu trobar sovint. Sí que és veritat que amb Europa i amb els països de tradició catòlica, doncs sí que hi ha més proximitat amb el Vaticà i una relació més sovintejada, que no reconeixen els bisbes amb tots els aspectes d'un país africà o d'una zona asiàtica que la mota és desconeguda. No? Per tant, aquí no és una cosa tan extraordinària aquest contacte amb el papa. Tots tenen, si no han anat un dimecres a una audiència, alguna trobada, algun congrés, alguna cosa. Però, tot i això, doncs aquesta trobada més personal, jo crec que fins i tot hi ha la part més emotiva, més simbòlica i més personal dels bisbes de poder tenir aquest encontre. Evidentment, hi ha una agenda, hi ha una reunió que pot durar una hora i mitja, potser s'allarga dues hores, però 20 persones reunides dues hores, a més entrant nas molt diferents, doncs tampoc és que es pugui arribar a solucionar tots els mals de l'Església o tots els afrontar tots els problemes de fons de l'Església. Sí que insisteixo, doncs, i especialment la visita amb el Papa, doncs serveix molt com a termòmetre, tant d'anada com de tornada, és a dir, que el Papa pot captar, diguem-ne, doncs, aquests bisbes m'estan dient una cosa d'una situació que jo no n'era tan conscient, o al revés, doncs, escolta, és que bé, diguem al Papa que aquest tema és el que realment l'interessa i l'impacta i hem de treballar per aquí.
Escolta, Jordi, jo volia fer un comentari també sobre la foto, diguéssim, que se'n pot desprendre d'aquesta trobada. Quan van publicar la prèvia, que explicaves una mica la mecànica de la visita i quines coses s'havien de preveure, vam sortir amb una foto de la darrera visita de 2014 i, evidentment, hi havia cares que ara ja no hi són, i força canvis i també...
Sí, tothom em va dir, diu, oh, t'has posat una foto del novell? Dic, bueno, és que fa 8 anys hi era.
Això, sí, clar, es pot esborrar.
Com que estava amb una punta em van dir, home, s'hagués pogut tallar. Dic, sí, que...
Això és una cosa habitual en l'àmbit de la...
Home, això era més aviat soviètic, ho feien.
No pot ser, no.
Bueno, és tan soviètic com cutre, vull dir que això de vegades ens ho hem trobat. No, faig la broma, vull dir, no, com a broma.
Sí, la realitat era aquella, no?
Fotografies per retallar així i esborrar algú, és que, bueno, en fi. No. En res, deixant aquesta anècdota a banda, sí que hi ha canvis i hi ha cares de bisbes que van tancar bisbes de Menorca per fer la visita, però que aviat prendran possessió. Per exemple, en el cas de Solsona, no? Que aquests dies de Nadal, no, que hem estat sense rebotiga, no ho hem pogut comentar, però has saludat el bisbe Conesa, Jordi?
Sí, aquí hi ha dues situacions semblants, una que no ens afecta tan directament a Catalunya, però sí que afecta al País Valencià, que és que el bisbe d'Oriol Alacant està nomenat, que és el Monsenyor Monilla, que ve de Sant Sebastià, però encara no està entrat a la diòcesi, i de fet ell ja hi va anar amb la visita dels bisbes del nord d'Espanya i, per tant, no, en aquesta no ha vingut. Per tant, el que serà el bisbe d'Alacant els propers anys, en aquesta visita, en aquest grup no hi és. I, en canvi, perquè sí que ha coincidit, doncs, el bisbe de Menorca, que just al començant l'any, Monsenyor Francesc Conesa el van nomenar bisbe de Solsona, doncs, i com que ja venien els de Balears, doncs sí que ha vingut amb aquest doble barlet, doncs, de bisbe administrador de Menorca, i a partir del 12 de març, doncs, serà el nou bisbe de Solsona. De fet, com dius, justament aquest matí, que l'altre dia no va poder ser, l'ha pogut saludar per primera vegada, que encara no havíem coincidit, i sobretot amb qui he parlat una bona estona és amb el vicari general de Menorca, que sí que està aquí, i que m'ha cantat totes les excel·lències del bisbe que ens envia. Per tant, a més, és una font fiable, perquè com que ja no serà el seu bisbe, si n'estigués
molt content,
no calia quedar bé, diguem. Exacte. Ui, el que us enviem, no. No, i coincideix amb altres comentaris que s'han fet d'ell, perquè és una persona de les que escolta, de les que sap doncs, estar amb la gent i d'un nivell intel·lectual potent. Això sempre està bé. Ara ja tenim ja el quart bisbe valencià a Catalunya. Bé, doncs anem sumant valencians.
Deixem aquí la visita d'Límina, si us sembla. Sí, podríem fer una revisió als més llegits d'aquesta setmana. Roger, ens pots il·luminar amb què és
sí,
el que
us il·lumino, clica la gent. Us il·lumino amb el que clica la gent. Aquesta setmana, en primer lloc, tenim doncs, precisament aquesta notícia sobre que el Papa Francesc rebrà divendres els bisbes catalans, el que parlàvem ara. En segon lloc tenim l'entrevista de Meritxell Ruiz, que també hem comentat a l'inici de la rebotiga amb l'Eloi. En tercer lloc tenim un article que va fer el Víctor Rodríguez sobre ell va titular La capella més barcelonina, sobre la capella que hi ha al Camp Nou del Barça. En quart lloc tenim una crònica del Jordi sobre l'Eucaristia que va presidir l'arcabisbe Joan Planelles i concelebrada amb la resta de bisbes catalans en aquesta visita ad limina. I en cinquè lloc tenim la notícia d'un nou diaca permanent, el bisbat d'Urgell.
Molt bé, una bona radiografia. Dels temes que no hem comentat, potser aquest de la capella del Barça és, té una dinàmica així més curiosa. Algú us preguntava si amb la remodelació del camp aniria a terra o la preservarien, no? La resposta la tindrà, entenc, la tenacitat de l'entrevistat aquest Joan Rovira i Andreu, que havia sigut jugador de futbol i que aquesta associació, no?, també, i que ha anat tenint cura fet de custodi d'aquest espai religiós de pregària, que al final és un pas obligatori quan surten al camp tots els jugadors, i l'hem vist moltes vegades, no? Vull dir que és una fotografia així que tots tenim, però potser no havíem parat mai atenció que a dins hi havia una, no?, una imatge de la Moreneta i que és un espai religiós dins del camp Nou. Glòria?
Ah, jo des d'aquí volia dir el ganxo, no?, que tenen les peces molt sovint del Víctor Rodríguez. Aquest és un exemple per mi claríssim. Jo des d'aquí crec que ho puc confessar. No m'interessa gens el futbol, és a dir, és una d'aquestes coses que m'ha costat sempre i em continuarà costant, i més, doncs, això, la parafernàlia que envolta el primer nivell de futbol, etc. Però he de dir que aquest article l'he reenviat a molts amics culers que tinc, que em consta que no són d'església, i que molts deien, quina peça més curiosa, no? No en sabia, i explica moltes dades. Es nota, bueno, jo quasi pràcticament l'he pogut veure a través de les paraules, no?, aquesta capella, i des d'aquí això, bueno, el gran valor que teníem amb el Víctor, perquè ens proposa temes que nosaltres és que segurament hi arribaríem a pensar.
De fet, jo he de confessar, també des del meu absolutament desinterès pel món del futbol, però he de confessar que pensava que aquesta setmana precisament el més llegit no seria la visita al Límina, que crec que no interessa a ningú, sinó que seria el tema del Barça. Però veig que encara tenim un vector bastant de pedra picada i això encara passa davant.
Encara dona esperança, sí. Sí, sí, sí.
No, un comentari també a la línia del que deia la Laura, que insisteixo en això del meu desinterès pel tema, però sí que és veritat que en el món del futbol potser és dels pocs llocs on públicament d'espais de cultura popular, per dir-ho així, o de fer esdeveniments populars, on visiblement hi ha molts dels que intervenen, doncs, que tenen signes visibles de religiositat, o fer el senyal de la creu en determinades celebracions dels gols o així, i que és coneguda, doncs, la dimensió religiosa. Ja no entrem en quin grau de compromís i amb què es tradueix això en la seva vida, però com a mínim l'exteriorització d'aquesta religiositat en el món futbolístic jo crec que es continua donant molt sense cap mena, diguem, de problema ni de rebuig ni d'anima aparció, que potser que això es donés en el món, no sé, polític o en el món artístic potser seria més complicat.
Sí que és veritat. Bueno, el Messi té aquell tatuatge, no, del vitrall de la Sagrada Família, si no vaig errada. A veure si ara dic alguna bestiesa. En un dels seus braços, ara tots buscarem el tatuatge, però crec que sí. Després recordo el Neymar.
No sé, el Roger guanyar... domina més aquest tema, perquè tampoc...
No, jo domino com
bueno,
vosaltres.
Bueno, ara busquem-lo, tatuatge...
O sigui, no estem aquí. Tatuatge Messi. Vam encertar la millor grada per començar aquest tema.
Però també recordo el Neymar, no?, amb aquella imatge el que deia el Jordi, I love Jesucristo, I love Jesús, o no sé què portava els... Però no, sí, tens raó que no sobta tant que algú es faci el senyal de la creu i dius, sí, és com una mena de ritual, sí, religiositat a banda, però tens tota la raó que potser sí, que és encara aquest reducte que ningú posa en dubte.
Confirmo que en Messi té un tatuatge en el colze.
No em puc creure que això
és la decoració d'un vitrall de la Sagrada Família. I això hi ha algú que va presentar, però no sé si davant dels mitjans, va haver de fer una roda de premsa per explicar-ho.
És que jo, a mi em sonava d'un breu que havíem posat. No, és que jo ho recordava ara d'un breu, no perquè s'hagués de dir. Des d'aquí no m'interessa la seva vida, però això sí que ho recordava com una anècdota, no?, de la Sagrada Família, on havia arribat i tot. Sí, sí.
Sí, val a dir que si no tens una proximitat molt, 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 no? De pràcticament d'un pam de distància, és molt complicat discernir què porten dibuixat i tatuat en el cos aquests senyors, que de vegades no. Costa separar el braç de la roba, vull dir que porten una pila de coses dibuixades. I vull dir que no, però en aquest cas, clar, és el nou tatuatge del Messi i com aquest en tenia d'altres, eh? Per exemple, diu que porta un rellotge i també un mapa de Sud-amèrica, que no he deu ser petit, etcètera, etcètera. Però en fi, que tenim aquí el colze del Messi amb el Sagrada Família i això venia...
Deu formar part de la seva opció postcola.
Entre la visita al límit, que no sé com hem arribat a parlar de...
Molt bé, doncs recomanem aquesta, la lectura de la capella més barcelonina,
aquest joc de paraules,
amb Víctor Rodríguez, i si us sembla, deixem aquí la lliga.
Una coseta només. Que Jordi. Sí. No, també perquè em sembla que és una de les alegries que he tingut aquesta setmana. De fet, una vegada a l'any o així intento venir per aquí per l'Home, i si puc, doncs, és un bon moment sempre, doncs, per com un assistent més, doncs, anar a l'audiència amb el Papa també per veure'l. I ara l'última que havia vingut fa 2 anys, allò que veies, diu, home, aquest Papa ja se'ns comença a fer com una mica gran, que veies que no hi veies tant l'energia...
Agilitat, en el caminar...
Exacte, l'energia dels primers anys, no? I més de la sorpresa. I dic que dimecres el vaig veure estupendo.
Molt bé. A primera fila que estaves.
Sí, bueno, això va ser per casualitat, però em va quedar a primera fila. Doncs, però a part de que el tenia més a prop, diguem, no, i d'una banda la part, diguem, més potser física o de discurs, però també, i ho recomano molt vivament, pel contingut del que va dir. És a dir, va fer un discurs de doctrina social sobre el tema del treball i del dret al treball i de la dignitat del treball i contra l'explotació laboral, infantil, contra el treball en negre, d'una claretat i rotunditat molt contundent i molt forta. I, a més, que era una mica el que havia passat alguns dels textos que havia, dels moments que havia vist el Papa anteriorment, que el veies una mica com llegint el que tocava, i no, el dimecres no estava llegint el que tocava, estava llegint el que tenia escrit, però llavors hi posava la seva collita, insistia en els temes que volia insistir, i més per un moment que va dir, això ja ho he dit, però ho torno a repetir perquè vull que ho torni a sentir. I ho va tornar a dir, recordin tota la gent que no té per donar a menjar els seus fills, etcètera, etcètera. I un altre moment va tornar a aturar i diu, i ara fem una estona de silenci recordant totes les persones que no tenen feina. No. O sigui, una capacitat comunicativa que sempre ha tingut i que, malgrat doncs, que ja ha complert els 85, doncs tenim un Papa en bona forma absoluta, cosa que m'alegra molt de poder explicar.
Molt bé. I que duri, fantàstic. Doncs ara sí, deixem aquí la rebotiga. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri des de Roma i Glòria Barrete. Es comeda també una servidora, Laura Mort. Fins aviat.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Catalunya Religió.